matí amb Raquel García.
M'agrada el Nadal perquè és un dia molt bonic, molt especial per nosaltres.
Per mi el Nadal és massa consum.
El Nadal m'agrada molt el rei.
M'encanta la vida.
Ràdio Sabadell us desitja bones festes.
Fa molt fred, cau la neu al cel i fa molt fred, torna a ser Nadal i estem contents. Màgia, casa per casa i a les taulades les xamanes.
Doncs i en aquesta coneixença que estem fent de tot el que podem trobar a l'entorn de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, en Pau Duran doncs, està seguint la pista dels mitjans que hi té preparats el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Pau, explica'ns on estàs ara, perquè em sembla que estàs molt a dalt del Taulí.
Ara mateix em trobo a l'heliport, aquesta mena, diguem-li, de prat, si voleu, planerament, que hi ha just al costat de l'Hospital Taulí, que és on poden baixar i enlairar-se els helicòpters que fan els serveis. Perquè m'entengueu, doncs, tinc davant tot el paisatge, que necessita espai la màquina per poder operar, i des d'aquest servei m'agradaria parlar-ne amb la cap de la unitat de mitjans aeris, que és la Mercedes Val. Bon dia, Mercedes.
Bon dia.
A veure, explica'ns una mica què significa tenir un helicòpter aquí a la Corporació Parc Taulí.
Pues lo que significa es tener un dispositivo de emergencia sanitarizado, medicalizado, que puede dar respuesta a cualquier punto del territorio de Cataluña y puede dar respuesta a nivel de accidentes de tráfico, pacientes con infartos, pacientes con ictus o cualquier persona que necesite una asistencia medicalizada in situ.
Jo estic veient aquí aquesta esplanada on pot baixar i pujar l'helicòpter. Com aquests, quants n'hi ha a Catalunya?
4. Tenim 4 helicòpters medicalitzats que estan distribuïts estratègicament per tota Catalunya. Uno aquí, del que estamos hablando, en el Parc Taulí. Otro que está en el Hospital Trueta de Gerona. El otro que está en Tremp. Y el otro que está en Móra d'Ebre.
Això vol dir que aquests 4 tots poden anar a tot arreu o el d'aquí del Taulí només faria una zona concreta? Com està organitzat això?
No, todos los helicópteros, los 4 helicópteros que tienen SEM medicalizados pueden dar respuesta a cualquier incidente de toda Cataluña. Los 4 darían a cualquier incidente de toda Cataluña. No solamente el de aquí de Sabadell daría o prestaría servicio o cobertura a la zona de Sabadell nada más. No, toda Cataluña.
Per exemple, no? Un servei molt lluny ara, que alguna cosa que pogués passar, fes-me una mena de ficció, no? O d'un cas que hagi passat realment, de dir, mira, doncs ara podríem rebre un avís i amb què trigaria a enlairar-se, on aniria, què trigaria a arribar i a tornar.
Pues dependiendo de las isocronas, enlairarse en 3 minutos puede estar...
¿De la qué, perdona?
Del trayecto de que tarda el helicóptero, tarda en levantarse 3 minutos y dependiendo de dónde tenga que acudir, de qué zona sea de Cataluña, pues estaríamos alrededor de los 20 minutos aproximadamente.
Diguem un cas d'exemple. És que m'agrada molt aquesta paraula que m'has dit, Mercedes, que no l'entengi.
Las isocronas son los tiempos de respuesta, en lo que tardamos desde que entra el incidente hasta que llegamos al sitio que requiere la persona la asistencia. Y como mucho estaríamos hablando de unos 20 minutos.
Posa'm una mica un exemple, de dir, mira, podria passar tal cosa perquè l'helicòpter anés cap allà, un cas.
Pues sale el servicio desde aquí, desde Sabadell, desde el Parc Taulí, y puedes irse pues a Vilafranca del Penedès. Eso no sería ni 20 minutos, incluso sería 10 minutos como mucho. O cualquier otra parte de la zona montañosa que tardaríamos entre 19 y 20 minutos.
¿Qué hi hagués passat què, per exemple?
Pues una persona que ha caído a un barranco, una persona que ha caído en bicicleta, un accidente de tráfico, todas aquellas incidentes donde se necesita una respuesta medicalizada inminente.
Llavors l'helicòpter baixa cap allà, de quina manera es puja a l'accidentat a l'helicòpter?
Bueno, primero cuando baja la dotación sanitaria o medicalizada, actúa sobre el paciente. Una vez que ha actuado sobre el paciente, lo que hacen es meterlo en la camilla del helicóptero y por la parte de atrás del helicóptero, por la bodega que se dice, se procedería a entrar el paciente dentro de la cabina del helicóptero asistencial.
Ve l'helicòpter cap aquí, amb aquests temps de viatge que ens estaves dient, i un cop a terra a l'heliport d'aquí del Taulí, què passa?
Pues una vez que aterriza aquí, lo que se hace es un transfer de este paciente con una ambulancia terrestre para poder derivarlo a urgencias o a UCI, dependiendo de cómo, de dónde sea el destino de este paciente. Normalmente suele ser a urgencias, y se haría el transfer del paciente y allí ya acabaría nuestro servicio.
De manera que aquí ja estan esperant-lo, com aquell qui diu, ja saben cap on ha d'anar, ja saben quines atencions necessita.
Sí. Aquí ja se sabe, por la peculiaritat o les característiques d'este paciente o la gravedad d'este paciente, ja sabemos con qué recurso terrestre se ha de trasladar a l'hospital.
Mercedes, l'activitat que fa aquest helicòpter, quin percentatge, quina xifra seria de les activitats que s'estan cobrint des de Sabadell per emergències?
¿Te refieres al total de las emergencias de Sabadell o al total de las emergencias que hacemos con los helicópteros?
Dóna'm la xifra que tinguis.
Del total de las emergencias que hacemos en Sabadell, comparando con las terrestres, sería alrededor de un 2% del total de la actividad que hacemos. Si es comparándolo con todos los servicios que hacemos, todos los cuatro helicópteros, las cuatro máquinas que tenemos, sería entre el 38 y 41% del total de las asistencias.
Imagino, Mercedes, que també deu haver-hi una mena de transport de pacients d'hospital a hospital, no?, que deu fer l'helicòpter també.
Sí, efectivamente. Todos los pacientes críticos que se han de trasladar de un hospital de un hospital a otro, lo hacemos con helicóptero. Ganamos tiempo y le ganamos una actuación mucho más eficiente que por terrestre.
¿Quin tipus de pacient caldria valorar fer-ho d'aquesta manera?
Pues los pacientes que sobre todo de pacientes que de códigos infarto, códigos de accidentes vasculares cerebrales y muchos politraumáticos, sobre todo politraumáticos, que aquellos que seguramente han tenido unos accidentes en montaña y que se han derivado a hospitales de tercer nivel a la ciudad de Barcelona.
Sobre el total de viatges que fa l'helicòpter, aquests que em dius d'hospital a hospital, més o menys, quants podrien arribar a ser?
Sí, pues sobre unos 250 aproximadamente anuales.
¿De un total de?
De un total de unos 2020 o 2030 asistencias, servicios, perdón.
Mercedes, ara està a punt d'arribar a l'helicòpter d'un servei. Explica'ns què està fent.
Pues lo que ha fet es lo que ha hecho es atender a un paciente que era un accidente de tráfico, un choque frontal, que cuando ha llegado el equipo médico estaba en parada cardiorrespiratoria, han iniciado asistencia sanitaria y reanimación cardiopulmonar, la cual han revertido, y lo que estamos haciendo ahora es llegará en unos momentos el transfer del paciente en una unidad de soporte vital avanzado, la cual lo que hará es entrarlo en urgencias del Hospital Taulí.
Ara que s'ha completat aquest servei, també li vull preguntar com ha anat el comandant de la nau. Bon dia, com et dius?
Bon dia, Xavier Rovira.
Xavier, a veure, explica'm una mica com ha sigut aquest vol d'aquesta emergència.
Doncs ens han avisat deu fer una hora i mitja, hem sortit cap al servei i era un accident amb un impacte entre dos vehicles, un impacte frontal.
Veig aquí molts aparells que suposo que et faciliten molt la navegació. Fes-me en 5 cèntims.
Sí, afortunadament el tema aeronàutic ha canviat molt, i avui dia disposem d'uns sistemes de navegació i de control de l'helicòpter que ens fan l'operació molt més senzilla, molt més fàcil, i la fatiga que es pot acumular a les tripulacions ens disminueix. Això va en pro de la seguretat i també ens ajuda a ser més eficaços i més efectius quan anem als serveis.
Veig moltes pantalles aquí, entenc que hi ha GPS, no? Hi haurà molts sistemes de seguretat. Digue'm una mica, què és el que t'ajuda a fer aquesta conducció més segura?
Sí, el principal és el GPS, que de fet ja és un GNS, és equivalent a qualsevol aparell que pugui portar un avió de línia i que ens ajuda a arribar al lloc de l'actuació molt més ràpidament que anant sobre planell. Aleshores, també tenim sistemes d'avís d'altres tràfics que estan volant, ens avisa de quan s'aproxima una aeronau i ens evita problemes, i també tenim un sistema que ens ajuda molt, que és el de proximitat amb el terreny. Si l'helicòpter detecta que ens estem acostant molt al terreny, també emet un avís, així com el radar meteorològic. Són un tipus d'ajudes que fa molt pocs anys ni tan sols es plantejaven amb aquests models d'helicòpter i que per un servei com aquest són necessaris i la veritat és que el fa molt més segur i més eficaç.
Moltes gràcies, Xavier.
A disposar. Gràcies a vosaltres.
Ja ho has sentit, Raquel. Així funciona aquest helicòpter que tenim al costat del Parc Taulí.
Al matí, amb Raquel García.
A mi m'agrada molt muntar el pessebre, muntar l'arbre i decorar la casa.
Perquè hi ha regals i és molt divertit.
Joguines, que siguin petites.
Nadal, m'agrada per passar-lo amb la família i perquè sembla que l'ambient sigui com més feliç, no?, tothom. I és per això que m'agrada, en certa manera.
Ràdio Sabadell. Bones festes.
Part de l'Hospital de Sabadell que sempre és en boca de tothom, de la qual en van apareixent notícies periòdicament i que segurament és on ens dirigim en primera instància si tenim una necessitat. Us ho imagineu? Doncs és una de les parts més calentes de l'hospital i amb més acció potencial i situacions límits, les urgències. I ara parlem amb el director d'aquest servei, que és el doctor Gilberto Alonso. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, des de quan treballes a urgències?
Bueno, ara fa 25 anys que treballo en l'àmbit de la urgència, tant hospitalària com extrahospitalària.
I com ha canviat aquest servei des de que vas començar fins ara?
Home, ha canviat moltíssim. Ha canviat tecnològicament, molt. Ha canviat tot el que és la part de l'extrahospitalària i el món de l'ambulància i de l'helicòpter, del suport vital avançat, etc. I després la pròpia urgència, que de vegades s'ha professionalitzat més, fugint del concepte guàrdia i creant un staff molt més professionalitzat que es dedica exclusivament a aquest àmbit.
Quanta gent hi treballa en un dia com avui, no? Perquè sempre parlem del col·lapse de les urgències, dels malalts, però quanta gent dona resposta a aquestes necessitats?
Home, en diferents torns, a lo llarg del dia treballen més de 100 persones a urgències.
I en una nit com la nit de Nadal o Cap d'Any, no sé si hi ha un reforç?
No, perquè no hi ha un reforç especial. La urgència està dimensionada per treballar cada dia. De fet, la nit de Cap d'Any pot canviar la casuística, però no el número d'urgències, per dir-ho d'alguna manera.
I la casuística sí, perquè suposo que quines són les necessitats d'aquelles nits?
Bueno, evidentment, en les nits de xerinola, d'alegria, etc., pues, es cometen excessos de tot tipus i evidentment, pues, hi ha més casos, pues, d'intoxicacions, d'accidents, ja siguin domèstics o d'un altre tipus, indigestions, etc. Però paral·lelament continua havent-hi infarts, continua havent-hi ictus, continua havent-hi altres malalties que no entenen de dies especials ni d'hores del dia.
Quins són els problemes? Ara ja ens ho has avançat, no?, una mica, però els problemes més freqüents que us trobeu a les urgències?
Home, per sort, les urgències no totes són emergències. Els problemes més freqüents són les patologies de la gent que ja té patologies prèvies, el que nosaltres coneixem com malalts crònics complexes, que es descompensen i quan no poden ser atesos per la primària o al seu domicili o per un altre tipus de dispositiu, pues, venen a nosaltres. Aquest seria el bloc més important. Segon bloc més important serien malalties que probablement nosaltres classifiquem com lleus, que això no vol dir que per qui consulta no siguin importants i que podrien ser solventades moltes vegades en altres dispositius, com podria ser l'atenció primària o en el nostre cap el Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Sant Fèlix. I després, el número més petit, però en el que, per dir-ho d'alguna manera, donem la resposta més important i més salvadora, que són les emergències, que és tot el que té que veure amb la patologia vital, i que la gent ja li comença a sonar, com és el codi infart, el codi ictus, el codi politrauma, el codi tox, tot el que són patologies temps dependent, en què el fet de fer certes coses en un temps adequat fa que el seu pronòstic, tant respecte a la mort, de mortalitat, com quedi aquella persona, que nosaltres li diem morbilitat, es millori el màxim possible.
Clar, al principi d'aquesta entrevista parlàvem de com ha anat canviant, no?, el servei d'urgències, suposo que també el perfil dels malalts, no? No sé si ara cada vegada hi ha més malalts crònics, la població també doncs, va envellint, no?, perquè l'esperança de vida va en augment. No sé si això també complica a vegades doncs, la resposta, no? I també doncs
Home, els malalts cada vegada són més complexes perquè viuen més anys. Al viure més anys tenen més malalties amb les que conviuen, perquè malauradament moltes malalties les curem, però altres les cronifiquem. Aquesta cronicitat, que pot ser en bon estat, fa que cada vegada siguin malalts molt més complexes, als quals se li van afegint altres malalties, no? Sense dubte és més, cada vegada és més complexa la medicina d'urgències. No, cada vegada hi ha menys malalts, si m'ho permeteu, entre cometes, verges, no? O sigui, que tinguin una única malaltia o un únic motiu de consulta, no? Són malalts, doncs, diabètics, hipertensos, amb insuficiència cardíaca, que tenen una pneumonia, que fan altres problemes afegits.
Quin és el temps de resposta habitualment quan algú doncs, ve a urgències? Suposo que depèn de la complexitat, però no sé si teniu pautats doncs, a...
Sí, a veure, parlar de temps sempre és perillós, no? La part important és que una vegada una persona arriba a la nostra urgència i és admès, l'admissió, per dir-ho, és un fet purament administratiu, i més ara que tot és informatitzat, és molt important que sapiguem que ha arribat. El següent pas és triar-lo. Aquest fet dura menys de 10 minuts, el fet del triatge, que vol dir que aquest malalt és vist per una infermera experta en què reconeix quin és el símptoma, el signe, la situació important per la qual ell consulta, que de vegades no necessàriament és el més evident, no? I a partir d'aquí, depenent d'això i amb l'ajuda d'un programa informàtic de suport, es determina la gravetat, la necessitat d'atendre's lo abans possible. Això va de l'1 al 5, sent 1 la forma immediata, que com et deia abans és el menys freqüent, o sigui, de forma immediata pues, hem d'atendre 4, 5, 6 persones en 24 hores, pot haver-hi dies de 10, no? 2, és una urgència vital i s'ha d'atendre en els pròxims 30 minuts, per dir-ho d'alguna manera, que aquí vindria un altre gruix petit també, però de 20 o 25 aproximadament, i després venen els 3-us, els 4 i els 5, els 3-us un bloc molt important en què ja poden esperar més de al voltant d'una hora, i els 4 i 5, perquè ens fem una idea, és difícil determinar el temps, perquè els 4 i 5 serien aquells malalts que amb excepcions molt puntuals es podrien atendre en altres dispositius que no fossin l'hospital, però que els atenent evidentment amb tota la professionalitat, perquè bueno, el sistema és així. El que passa és que els fem esperar moltes vegades més del que ens agradaria, perquè hi ha uns 2-us i 3-us que són per dir-ho d'alguna manera, prioritaris davant d'ells.
Llavors, què caldria per millorar doncs, aquests temps de resposta? Suposo que la primera pauta seria aquest toc d'atenció, no? Per nosaltres, els usuaris, no? que vinguéssim a urgències quan realment és necessari.
És difícil, eh? I de fet, i més amb la ràdio, eh? A mi m'agradaria que em deixessis, sí, que em deixessis dibuixar-ho i explicar-ho així visualment, no? No hi ha una única solució. I en la nostra institució fugim de culpar l'usuari, el pacient, el client. L'usuari és una persona que va on ell creu que ha d'anar, no? I en tot cas som la resta, la primària, el seu 61 CatSalut respon, tots els dispositius del CatSalut o del Departament de Salut els que ens hem d'esforçar perquè l'usuari tingui el nivell de coneixement o d'informació per poder anar al lloc més adient, no? Tot i així, sí que és cert que fem un número d'urgències que es podrien fer en altres llocs. I aquesta seria una possibilitat, no? En aquest aspecte, aconsellaria a la gent la consulta al seu 61 CatSalut Respon, on sempre li respondrà un sanitari i li donarà un consell adequat respecte a lo que té, si ha d'anar a algun lloc i si ha d'anar a aquest lloc, a on ha d'anar, no? Paral·lelament tenim altres necessitats, no ho neguem. La nostra urgència, sobretot estructuralment, o sigui en metres quadrats, és una urgència que s'ha fet gran. Per sort, en aquest moment tenim plans, no? I tenim alguna cosa a curt termini, que hauria de ser el 2019, però per problemes aliens a nosaltres doncs serà el 2020.
El problema és amb la constructora Acciona, que ha fet aquest endarreriment de les obres, però bueno, que avui ens deia el doctor Martí que en principi doncs, està previst que s'acabin, finalitzin doncs, a l'estiu del 2020.
Bueno, aquest serà una gran notícia, serà un gran pas. Penseu que en el nostre cas, en el cas del servei d'urgències, podrem desplaçar la unitat de curta estada d'urgències a un d'aquests pisos i ampliar la nostra superfície per poder fer el mateix però amb més espai, no? I després també tenim plans que també és bo a llarg termini. Jo m'agrada dir 2025, potser m'estiren de les orelles per dir 2025, però jo crec que a les coses se li ha de posar data i 2025 pues, a lo millor parlaríem d'unes urgències noves. Aquesta és un problema que és estructural, de metres quadrats. Des del punt de vista de personal, tot i que això sempre hi pot haver-hi algú que ho pugui discutir, hem anat creixent, o sigui, tenim personal, però de vegades en situacions de molta afluència, el fet de no tenir espai, per molt personal que es tingui, no ens ajuda a gestionar millor.
Ara comentaves, 2025, unes noves urgències. En què consisteix això?
Bueno, això consistiria en un edifici al costat d'aquí, per dir-ho d'alguna manera, un nou edifici que li diem edifici tècnic on anirien les urgències, la UCI i els nous quiròfans. Seria, per dir-ho d'alguna manera, treure tot lo més crític de l'edifici aquest central i fer-ho de nou. Amb més espai, més nou, amb més tecnologia i mirant això, per dir-ho d'alguna manera, el segon terç del segle XXI, no? Tant des del punt de vista d'espai com de tecnologia i de recursos.
I esperem que sigui el 2025, no? Llavors?
Esperem que sí, però a mi m'agrada destacar-ho perquè, bueno, perquè un ha de viure amb la il·lusió, un ha de tenir, no? Ha de tenir una fita, no? I si no és el 2025, doncs serà el 2026 o el 27 o el 30, però el que està clar és que si ja ho comencem a pensar ara i ho desitgem ara, serà. Si no ho pensem, no serà.
Doncs bé, hem fet, perquè és època nadalenca, hem de fer els desitjos, això. O sigui que des d'aquí pensem que el 2020 estiguin acabades aquestes primeres obres amb aquestes dues plantes, i el 2025,
segur.
Això ja segur, esperem, i el 2025 doncs, aquest nou edifici, no? Mm-hmm. Per doncs, donar resposta a aquestes urgències que sempre parlem, que sempre són notícia per aquest col·lapse, i realment doncs, per evitar doncs, aquest col·lapse es necessita una estructura, no?
Exacte, exactament, sí, sí.
Explica'ns, dimarts que ve, tot just farà una setmana que haurem fet aquest programa, serà ja Nadal, què fareu? No sé si menjareu torrons també a les urgències.
Home, a les urgències, mira, nosaltres treballem 365 per 7 per 24, o sigui, estem oberts tot l'any. I per nosaltres és una situació normal que hi hagi companys pues, que aquell dia treballaran. Que treballin aquell dia i que ho facin en una situació de normalitat no vol dir pues, que amb les estones del dinar, del sopar i del descans pues, celebrin aquests moments, no? amb un menjar lo més especial que ens donarà l'hospital.
Clar, amb tants anys, no? En el servei d'urgències, no sé, suposo que tindràs algunes anècdotes, algunes curiositats, no sé si ens pots explicar alguna.
Anècdotes de...
La que vulguis explicar o puguis explicar.
Jo la veritat és que m'agrada poc explicar anècdotes, no? Són dies en què, més que una anècdota, t'explicaré com visc l'experiència, són dies que es viuen més intensament. Més intensament perquè quan les coses van bé l'alegria és més alegria que mai i quan van malament també la tristesa és... Són dies en què quan passen determinades coses penses, ostres, això no hauria de passar avui, no? Però malauradament la nostra professió, com t'he dit abans, no entén de calendaris ni de dies especials.
Per això és tan important la tasca que feu, no? Hem començat aquest programa explicant de que ningú vol passar el Nadal en un hospital, però també els professionals passeu aquests dies tan importants de festa, no? De retrobaments, d'alegria i d'il·lusió, doncs, en aquest edifici, no? Amb totes les històries, amb tots els problemes, amb aquestes alegries i aquestes tristeses, no? Que no entenen de calendaris, com explicaves.
Mm-hmm. Bueno, forma part de del nostre perfil humà. I és important que sigui així perquè a fi de comptes el fet d'estar lluny dels teus treballant aquests dies pues, requereix una part de, pues, això, de ganes, de vocació que té la professió i que és bo que sigui així. No precisa de que la gent ens aplaudeixi, però també s'ha d'entendre que la feina dels metges, de la infermeria, dels auxiliars, dels tecais, dels camillers, de la gent de manteniment, perquè també hi ha algú de manteniment i d'informàtica de guàrdia, tota aquesta gent està lluny dels seus perquè aquesta màquina d'oportunitats de vida continuï funcionant.
Evidentment, tots aquests professionals, amb aquesta tasca invisible que fan i que és tan necessària i tan lloable també. Moltíssimes gràcies per explicar-nos a doctor Gilberto Alonso doncs, com funciona aquest sistema, el sistema d'urgències tan necessari també a l'hospital. Molt bon dia i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres per venir aquí a veure'ns.
Al matí, un glob de vida.
A mi el Nadal m'agrada molt perquè veig disfrutar les meves filles.
Que ponemos el árbol y es muy chulo porque vienen los reyes.
Navidad es una alegría.
Ràdio Sabadell us desitja bones festes.
Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away.
Fa una estona ens han explicat com es gestionen les urgències durant les dates nadalenques, però al Nadal també hi ha unes altres intervencions, però aquestes venen amb més il·lusió. De què parlem? De les noves sabadellenques i sabadellencs, és a dir, de l'arribada dels nounats. Ja sabeu que ells seran els protagonistes, els mitjans de comunicació, el primer dia de l'any. És un tema curiós i que alegra, i per això parlem amb la gestora d'infermeria de nounats de la UCI Pediàtriques, la Carmen Mendoza. Carme Mendoza, bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, explica'ns una mica quants professionals treballeu a diari en aquest servei, en el servei de neonats.
Bueno, nosaltres som servei de neonats i UCI pediàtrica. Uh-huh. A la UCI pediàtrica hi ha tres professionals de l'equip d'infermeria i un parell de metges. i pensa que això és extensible als 365 dies de l'any, a tres torns, matí, tarda i nit.
Això és un tema que tots els professionals ens esteu puntualitzant,
no?
Que sí, no descanseu.
No, no, és un servei continuat.
Aquest servei és constant.
Exacte. Mm-hmm. I a neonats el mateix. El neonat són, la unitat neonatal aquí al Bartaulí està dividida en dos sectors. Una seria la UCI neonatal i l'altra seria les cures intermitges, on a cada un d'aquests sectors també hi ha tres professionals de l'equip d'infermeria i dos metges, també extensible a tots, totes les hores de l'any.
I com és la vostra feina diària? Quins són els temes que més us preocupen?
Bueno, a la unitat neonatal, bé, els temes que més ens preocupen són realment els prematurs més extrems. Són els nens més làbils, els més petits, els que ens focalitzen totes les cures, no? Tant dels pediatres com de les infermeres. Aquells nens també que venen complicats, no? Que poden haver tingut un part complicat, que no necessàriament són prematurs i que realment estan crítics, aquests són els que ens preocupen moltíssim a tots. I a la UCI pediàtrica el mateix, però clar, llavors ja estem parlant d'edats pediàtriques, ja no neonatals. Ja són nens de més de 15 dies i nens que, bueno, que poden venir en alguna complicació greu, que ens deixen el cor pres de tots i que intentem lluitar per ells tot el que podem i més.
És Nadal i a casa, prop de l'arbre, el tio somriu als nens que corren a la cuina, on nerviosos esperen que els cridem.
Continuem en aquest programa especial des del vestíbul del Parc Taulí, ara parlant amb la Carme Mendoza, que és gestora d'infermeria de nounats d'UCI pediàtriques. I ens havíem quedat, que ens havies d'explicar doncs, com teniu cura d'aquests grans prematurs o prematurs extrem, que a vegades doncs, veiem aquelles imatges, no?, que compartiu des del Taulí i que realment doncs, copsen el nostre interès i ens emocionen.
Bé, els prematurs, bueno, ara hi ha unes pautes que s'han estandarditzat molt, no?, per totes les unitats neonatals, que són les cures centrades en el desenvolupament. Són una sèrie de cures, no?, que tenen a veure en el macroambient i el microambient en el que estem cuidant aquell nadó. És a dir, un nadó que no hagués tingut que néixer, neix de cop, molt abans del que li tocava, està expost, no?, a llum, a sorolls, a tota una sèrie d'estímuls estressants que ell no comptava i que afecten, i s'ha vist, no?, s'ha demostrat a través d'estudis científics que afecten el seu neurodesenvolupament, el seu desarrollo, no?, psicomotor. Vale? Llavors, bueno, què fem a les unitats neonatals per cuidar i mimar que aquest desenvolupament sigui el menys agressiu possible, no?, poder-lo controlar al màxim, que estigui ben cuidat, pues seria minimitzar la llum, el so, no?, intentem que estigui ben posicionat, que no tingui gens de dolor, confortable, respectar les hores de son, i tot això, bueno, hem d'ensenyar als pares i els propis treballadors, no?, els propis professionals, hem de tenir molta cura en tots aquests factors que estressen el nadó.
I per cert, com celebreu doncs, aquest Nadal, no?, i la nit de Cap d'Any, vosaltres, des d'aquest servei?
Bueno, a Nadal, el dia 24, farem una penjada de lletres que hem començat a l'UCI Neonatal, unes lletres que ens han facilitat gent de Sabadell, que ha estat cosint. N'hi ha persones de Sabadell que han estat cosint lletres per poder confeccionar els noms dels nens que tenim ingressats. I la veritat és que és una iniciativa superxula, que hi ha dos punts de recollida de lletres a la ciutat i s'està extenent per les xarxes socials i està tenint una bona rebuda per part de tothom, i seran unes lletres que regalarem després al nadó i als pares, no?, quan marxin d'alta. I respecte, per exemple, el dia 31, clàssicament aquí sempre el que hem fet ha sigut doncs, poder celebrar amb els pares el dia 31 a la nit el raïm i el cava, perquè és molt important per ells poder fer l'entrada d'any en els seus fills, no? És un any molt especial per ells. No ho fan a casa, però sí que ho poden fer a la unitat neonatal sense problemes. I finalment, doncs, clar, és que totes les festes de Nadal són molt infantils, no? I llavors a Reis què te tinc que dir? Doncs Reis, de la UCI pediàtrica i a Neonats es donen regals, regals que porten els Reis el dia 5 i que sempre clàssicament han passat. I aquest any, per exemple, hauria d'agrair, perquè els regals de la UCI pediàtrica els donarà la Fundació Curarte i el Futbol Club Sabadell. I, per exemple, a Neonats tinc que dir que hem d'agrair a Maternis, que ens facilitaran aquells regals que posarem a peu d'incubadora.
I, per cert, hi ha interès per part dels pares i dels professionals en el primer sabadellenc de l'any, aquella imatge que nosaltres, els mitjans de comunicació, sempre busquem.
I tant, sempre hi ha revolt, sempre hi ha revolt, perquè des de Neonats, per exemple, que és l'experiència que tenim nosaltres, sempre ens diuen, a sala de parts com estan, no? Les mares, hi han parteres, quin serà el primer nen que naixerà aquí al taulí, no? I sí, sempre hi ha revolt, això per suposat.
Doncs moltíssimes gràcies a Carme per explicar-nos aquest servei i per la tasca diària que feu. Bon Nadal.
Bon Nadal, gràcies. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. I un dels moments en què les persones que estan ingressades a l'hospital durant aquestes festes es poden sentir més nostàlgiques és a l'hora dels àpats. Aquelles taulades que es posen a les cases i que s'omplen de família i convidats no es podran muntar en aquesta ocasió. Aquest Nadal tocarà passar-lo d'una altra manera. I el Pau Durant està descobrint com es farà. A veure, Pau, on ets ara?
Raquel, ara mateix ens trobem a les cuines de l'hospital. Aquí és on es serveix el menjar que ha de menjar a tothom, amb les seves diferents dietes. Us heu d'imaginar una taula central molt gran on es poden fer diferents coccions, unes fregidores grandioses, unes olles per fer bullits, a dues bandes trobeu elements de cuina, càmeres... Bé, prefereixo que ens ho expliquin els seus protagonistes, els que estan aquí dia a dia lluitant per aquesta alimentació del Parc Taulí, i per això parlem amb la cap d'alimentació, amb la Carme Escudero. Bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns una mica què és el que passa, no? Perquè això ha de ser com un rellotge molt ben engreixat, no? Que cada cosa ha de fer el seu paper i la seva funció. Explica'ns com funciona aquesta cuina.
Bueno, parece complicado, pero cuando estamos en el día a día es como hacer otras cosas. De verdad que no es tan difícil. Hacemos comida para 750 usuarios, comida desayuno, comida, merienda, cena. Aparte, comemos en el comedor laboral unas 500 personas más a mediodía. Difícil, es difícil, pero lo hacemos sencillo. Desde el año 2014 que hicimos la cocina central, es una cocina de 1.500 metros cuadrados, estamos trabajando en línea fría. Pasamos de cocinar y servir a cocinar, a batir temperaturas y guardar. ¿Qué es la línea fría? Todo el mundo dirá, esto es una cosa muy rara que hacen en el taulí. La cocina de línea fría es como hacemos en casa, toda la gente que cocinamos. Hacemos lentejas, nos sobran dos raciones y no las tiramos, las guardamos en la nevera y no las comemos al día siguiente. Pues esto es lo que estamos haciendo en el taulí. Hacemos la comida, hoy estamos haciendo toda la comida que nos comeremos mañana, ¿vale? Hay un trabajo de campo detrás, desde hacer o programar los menús que son estacionales, en primavera, verano, otoño, invierno, son cada seis meses cambiamos los menús. Difícil porque no hay una dieta, no todo el mundo comemos igual que en casa. Aquí pues podemos servir hasta 30 comidas distintas en un día. Somos 72 personas en el servicio de alimentación, pero cada día, como todos los días trabajamos, la gente tiene que tener fiesta. Entonces trabajamos 45 personas, hoy estamos trabajando 45 personas, ¿vale?
Això, tota aquesta matèria primera que aquí esteu elaborant, d'on ve?
Sí.
Tota la matèria primera, tots els aliments, sí. D'on provenen?
Pues mira, nosotros somos una empresa pública, entonces nosotros no podemos comprar en la tienda de la esquina ni en una tienda que nos den la leche más barata. Nosotros trabajamos con concursos, mediante concursos. No compramos nada que no sea por concurso. Hay unas licitaciones, empresas que se presentan y la empresa que gana el concurso nos servirá las patatas o la carne, el aceite, todo lo compramos, o sea, durante dos años estas empresas nos están sirviendo, ¿vale? No pueden variar ni la calidad ni el precio. Nosotros miramos precio, pero miramos más que nada la calidad. el aceite, todo el mundo pensará, ¿qué aceite gastan en el taulí? Aceite virgen extra, Manolete, los que gastamos todos los de Sabadell. Para cocinar y para freír, pues estamos gastando un alto oleico, que es un aceite de girasol, que tiene una, hace una transformación, y este aceite pues hace, tiene, que nos, tiene una vida más larga y no tenemos luego problemas de estómago, de acidez ni de nada. ¿Cómo compramos? Pues los jefes de cocina, primero las dietistas hacen una petición de las dietas que tenemos que confeccionar. Los jefes de cocina hacen los pedidos. Hay compañeras, ayudantes de cocina, que hacen la recepción de mercancía, miramos caducidades, fecha de fabricación, fecha de envasado, que todo esté correcto, y cuando entra en nuestros almacenes, en nuestras cámaras, se supone que todo está correcto. Si luego algo no está correcto, pues sí que tendremos que llamar a hacer una no conformidad, pero nosotros somos muy, 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 muy mirados, o sea, lo hacemos todo con mucha cura, la de hacer las recepciones de mercancías. Cuando todo está, las dietistas pasan el listado de las dietas, como te decía, entonces el jefe de cocina hace totales, le pasa a cocineros, las compañeras del almacén preparan el picking, preparan todo lo que hace falta y los cocineros cocinan.
Doncs ja que em deies caps de cuina i dietistes, anem a parlar amb ells. Per exemple, tenim el Marc Hernández, que és el cap de cuina del Taulí. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm aquí una mica, ara enmig de quina batalla estàs.
Bueno, estem fent el menjar per el dimecres i pel menjador d'aquí dels usuaris.
Explica'm quines receptes ara hi ha en marxa.
Ara, tenim conill a la llada, maires fregides, turmis pels nens i estem fent espinacs a la catalana.
Llavors, explica'm una mica com us dividiu la feina, perquè jo veig que aquí hi ha diferents zones, no? A la cuina estic veient, per exemple, unes olles molt grans, sí. Això, aquestes tapes que veig aquí, a dintre m'heu dit que hi ha fregits, no?
Ara no. Ara ja ho hem fet, ara hi ha una mica de ceba, però... Això
bueno, dius una mica, però aquí n'hi ha dos galledes.
Sí, és una mica, 10 quilos.
10 quilos, nada menys.
Sí, és que gastem molt de tot.
Llavors, digue'm una mica, què hi ha a cada zona?
Sí, aquí estan les basculants, que fem els sofregits i tot això. Després les marmites, que aquí fem les llenties, tot el de cuchara. Les freïdores... Bueno, fregint tot, les planxes i després una mica de per posar olles petites i coses especials. Pues després a la zona d'allà tenim el forn, tres forns de vapor mixta i ahí fem quasi tot. Verdures al vapor, fem de tot.
A les coccions en aquests forns quanta estona poden estar aproximadament?
Depèn de la quantitat que fiquem, però una hora pot estar ben bé.
Quina altra zona teniu?
Després tenim, bueno, hem començat una mica al revés, perquè d'aquí tenim la zona de preparació, que tenim tres zones de preparació, postres, carn i peix, separades.
Això vol dir que hi ha gent aquí agafant el producte fresc i adequant-lo per començar a cuinar.
Hi ha dues persones allà al magatzem, li donem les fulles de lo que és producció i se les passen a les persones que la va cuinar. Le fa la preparació i després ja entren aquí a la zona de cocció i fan el menjar. Després en el abatidor ho baixen de temperatura i aquest menjar ja està amb la seva etiqueta per quan es consumeix i quan...
És a dir, quan la recepta està acabada, hi ha totes les racions que s'han de fer, doncs per exemple, ara estic veient uns espaguetis, no?, que van etiquetats a les safates i tal, llavors aquest abatidor em dius que baixa la temperatura.
Sí, en més de dues hores hem de baixar la temperatura més de 8 graus, entre 4 i 8.
I això per què?
Per tots els microorganismes el matem i així està com a 8.
O sigui, l'efecte d'aquesta sí. Nevera que baixa la temperatura seria la mateixa d'envasar el 8?
Bueno, no el mateix, però la seva vida de producte és més llarga.
I un cop es necessita per menjar, es trauria d'aquí sí. I ja s'aniria cap on?
Cap allà, cap a la zona d'emplatat, i ja... Sí, si vols. I el dia que toca emplatar, pues s'emplata.
Doncs a veure, explica'm com es fa aquest emplatat, un cop sortim ja d'aquestes neveres. i canviem d'àrea. De fet, pugem una porta que fa separació. Ui, aquí la temperatura és tota una altra, eh? Aquí s'ha acabat l'escalforeta.
Espera. Bueno, aquí en platant tot. Hi ha primers, segons, els postres, i ho posen a la safata al carrer de regeneració.
O sigui, aquí surten les safates de les neveres i ja una mica anem a buscar aquestes racions individuals, però que tampoc es posen com qui serveix el plat i va a la taula. Això s'ha de preparar per transportar cap a les habitacions.
Sí, cada safata porta la seva butlleta, el que corta, la tipa de dieta que és. Llavors es posa al carro i després s'enxufa al carro, es regenera el menjar i ja es puja a planta.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. Es puja a planta, però clar, a dins d'un hospital, Raquel, hi ha moltes diferents dietes que seguir. No tothom pot menjar el mateix, malgrat se'n faci molt, segurament s'han de preparar també diferents tipus d'alimentació i d'això en volem parlar amb la Maribel Castro, que és la coordinadora de dietètica. Bon dia, Maribel.
Hola, bon dia.
Quins diferents tipus de dietes segueix la gent que està ingressada o treballant al taulí i, per tant, que s'han de tenir en compte des del Departament de Cuina?
Bueno, tenim les dietes que tenim per protocol, tenim les dietes normals, que són per pacients que no tenen cap patologia a nivell digestiu, que poden menjar qualsevol tipus d'aliment, i després tenim totes les dietes terapèutiques, que bueno, és un munt, perquè tenim des de diabètics, de dietes baixes en grasses, dietes hipocalòriques, dietes per nens pediàtrics. Després tenim diferents textures, pot ser una dieta normal, de fer-se mastigació, triturada. Llavors, clar, com tu has dit, tenim un munt de dietes que s'han de preparar. Abans ja hem parlat de com es prepara tot el tema d'alimentació, però també abans d'arribar a tot això, doncs tenim tota una preparació a nivell de dietes. El que fem des de dietètica és controlar totes aquestes dietes. Des de dietètica també es fan els menús, ¿vale? Tenim en compte el tipus d'aliment que pot aportar cada dieta, i des d'allà el que fa un control de cada APA d'aquesta dieta, d'acord? El que fem és revisar cada dieta. Les dietes també, a part de que poden tenir un tipus d'aliment específic, també hem de tenir en compte si algun tipus de dieta, a més, pues, pot tenir alguna intolerància, alguna al·lèrgia, i llavors de dietètica el que fem és pues, canviar aquests aliments que aquest pacient que tingui aquest tipus d'intolerància o al·lèrgia no pugui prendre, ¿vale? Tot això ho treballem des de dietètica.
Llavors a tu, per exemple, t'entraria una nova demanda, no? Una necessitat de dieta específica, i a partir d'aquí com ho processaries?
Doncs el que fem, el que t'he dit abans, revisem la dieta i qualsevol aliment que no pot prendre dintre d'aquesta dieta aniria fora, quedaria exclosa, i ficaríem un altre aliment, substituirem aquest aliment, d'acord?
I com es controla exactament el menú que ha d'anar per la persona que ha sol·licitat aquesta dieta?
Una vegada que s'ha demanat això, nosaltres passem a cuinar la missiva de que s'ha de preparar un aliment per un al·lèrgic, i tot això es prepara d'una manera diferent, ¿vale? Vull dir, que no entra en contacte amb el resta d'aliments. Es cuina a primera hora, després si s'ha d'abatir s'abate sol, es fica al forn també sol, i després s'etiqueta. Aquest aliment, una vegada que està fet, s'etiqueta i es guarda en uns puesto determinat fins que aquest aliment forma part de l'emplatat i passa a la safata del pacient. Sempre etiqueta, el que fem és seguir tota aquesta traçabilitat fins que arriba al pacient.
I què passaria si algú ens diu, escolta, això no... Bueno, ja sé que em convé, però no m'agrada.
Doncs bueno, el que fem nosaltres també és fer visites a pacients, perquè tenim algun tipus de... Bueno, bastants pacients que... no solo per intolerància a l'ella, sinó perquè no li agrada qualsevol aliment, nosaltres el que fem és visitar aquest pacient prèvia demanda d'infermeria, i el que fem és adaptar la dieta en quant als gustos o preferències alimentàries, perquè el que sempre volem és que el pacient, l'usuari, estigui content i que mengi el que ha de menjar, perquè bueno, l'alimentació és molt important, perquè també ajuda a millorar la malaltia del pacient, no? I llavors el que fem és bueno, fer aquestes visites i adaptar a aquesta dieta. I si algun pacient no vol pes o no vol car, per temes també socioreligiosos, moltes vegades hem de treure fora alguns aliments, doncs també ho fem nosaltres, en la seva dieta, amb el seu... el que fem és doncs, no donar aquest aliment, respectant sempre el que el pacient vulgui.
Gràcies, Maribel.
De res.
I també podem parlar amb una de les cuineres que està aquí remenant les olles, com aquest. Qui diu? Bon dia, com et dius?
Hola, sóc Auli.
Escolta'm, tu portes temps aquí, no, treballant?
Porto 43 anys.
No són pocs.
Home, tota una vida.
Escolta, què us diu la gent del menjar que prepareu?
Bueno, doncs sempre hi ha diversitat de tots, no? Però en general, estan contents perquè posem molt amor, molt carinyo i molta entrega, que és el que necessitem a les cuines, d'ara i de sempre, de tota la vida.
Escolta, però ara venen uns dies especials, no? Aquelles dates nadalenques, que suposo que la majoria de gent voldria estar-ho menjant a casa, però en canvi es troba que ho ha de fer aquí a l'hospital. Llavors què passa?
Doncs mira, quan arriba la safata i obren i veuen el raïm, que estan en les bolsetes a dintre, també preparat tot, boníssim, boníssim, eh? I a més, si fem una zarzuela, doncs ja no t'ho dic, i canelons de
sí,
nadal,
i escudelles i carns d'olles per aquí.
Home, tot natural, eh? Natural. Bueno, això venen a dies, no? El Nadal fem la sarzuela, a la vespera fem doncs els canelons, sinó pues el dia 1. Això és molt important, això, perquè disfrutem molt. Tots en plantilla ho fem i bueno, una meravella.
Molt bé, moltes gràcies.
De res.
Doncs ja ho sents, Raquel, el Nadal també preparat culinàriament, gastronòmicament parlant, aquí al Parc Taulí, perquè tothom passi aquestes festes com toca.
Fins aquí ha arribat aquest especial, aquest programasso, eh? Ja sé que és lleig, Pau, dir-ho, però...
Sí,
pues, no ens ho diem
quan
nosaltres.
Quan ho és, escolta'm.
quina feinada i quina satisfacció, no? Veure doncs, la implicació de tots aquests professionals.
I tant.
De tots aquests serveis, no?, que hem descobert avui, el SEM, els nounats, urgències, la cuina, que ara mateix ens explicaves, déu-n'hi-do.
I la vida que hi ha dintre de l'hospital, no? Quantes vides, quantes il·lusions, quantes necessitats es poden allotjar aquí dintre en tota aquesta feinada que fan els grans professionals que hi treballen.
I quantes il·lusions i quants titulars, també, perquè hem descobert, déu-n'hi-do, doncs, moltes primícies que hem pogut explicar aquí des de Ràdio Sabadell, que també dona sentit a la feina que fan tots els companys, els tècnics i els redactors d'aquesta casa, no? Explicar les coses de la nostra ciutat, el que implica, no? I toca de ben a prop als nostres ciutadans.
Com ha de ser, com diu el nostre lema, bateguem amb la ciutat.
Això mateix, bateguem i recordem que aquest programa l'han fet possible la Bea Aguilar, com sempre, atenta a les vies de so, des de l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, amb la Núria Garcia, que d'aquí uns minuts també ens posarà al dia de totes les notícies i començava amb l'informatiu com fem cada matí. I també doncs amb la feina de la Rocío García i d'Antoni González, a les vies de so, sempre els tècnics que ens acompanyen, que a primera hora del matí ja, quan encara era negra nit, doncs ja descarregàvem tot l'equip perquè doncs avui aquest programa sonés el millor possible. I també doncs a la feina d'en Pau Durant, l'home de les sorpreses, l'home que va amunt i avall, déu-n'hi-do, avui has fet
sí, quilòmetres, sí.
I ara et toca la mental, perquè ara encara hem de preparar el programa de demà.
Exacte.
I compartir, fer bullir les xarxes socials. I també d'aquí us parla la Raquel García, al capdavant d'aquest programa. Moltíssimes gràcies, com sempre, per apostar per la 94.6, per escoltar-nos. I res més, que demà continuarem, no, Pau?
I tant que sí, el fidel de la nostra cita, puntuals.
A partir de les 9 del matí.
Allà mateix.
I mentrestant no desconnecteu, que la ràdio continua bategant. Let it snow, let it snow.